Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
El món a RAC 1. Amb Anna Ballonesta.
Ara falten 12 minuts per les 11 del matí. Com dèiem, volem parlar també d'altres qüestions relacionades amb la medicina, perquè després de 2 anys de coronavirus i amb l'alerta de la verola del mico cada vegada més preocupant, l'última cosa que volem és que ens parlin d'una altra pandèmia. Però ja fa temps que els experts alerten del que diuen que serà una de les amenaces, o que podria ser una de les amenaces més preocupants per la salut de tota la població humana, que és la resistència als antibiòtics. L'alarma és cada cop més alta. S'estima que ja mata 1,2 milions de persones a l'any a tot el món, i el 2050, que encara ens queda una mica lluny, hi podria haver més morts per culpa d'aquests superbacteris resistents als antibiòtics cap al mateix càncer. Dins d'aquest panorama preocupant, la setmana passada saltava aquesta notícia que un sistema d'intel·ligència artificial de Google havia aconseguit predir l'estructura de totes les proteïnes, una revolució de la biomedicina que obriria la porta precisament per poder resoldre algunes qüestions com serien la resistència dels antibiòtics. No sabem si n'hi haurà prou, però per això avui li volem preguntar al cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol i també investigador de l'IRSI Caixa, Roger Paredes. Doctor Paredes, bon dia, moltíssimes Hola, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, moltíssimes gràcies a vosaltres.
A veure, ara ho dèiem, hem fet moltes afirmacions que ara vostè ens anirà explicant, eh? Però els experts han avisat que si no es prenen mesures dràstiques de cara al 2050, que deia jo, falta molt, bueno, falta molt i falta poc, no?, segons com, ja hi haurà més morts causades per la resistència a aquests antibiòtics que per càncer. Són així aquestes dades?
Sí, s'ha pensat els bacteris. Si algun dia trobem vida a Mart, segurament seran bacteris. En els llocs més profuns de la Terra, on ja som, el que ja són bacteris, els bacteris estan preparats per sobreviure i estan al voltant de nosaltres. Fan efectes molt beneficiosos en molts casos, però aleshores també estan preparats que si els donem antibiòtics quan no toca, doncs desenvolupant maneres de sobreposar-se en aquests antibiòtics. I amb l'ús incrementat d'antibiòtics, moltes vegades quan en situacions que potser no seria tan absolutament necessari, i a més combinat amb una falta, diguem-ne, de mercat per desenvolupar nous antimicrobians, doncs això està fent que progressivament doncs anem veient un increment d'aquests bacteris que són resistents. De fet, un 50% d'un bacteri concret que es diu Escherichia coli, amb estudis que s'han fet a Europa, tenen algun tipus de resistència. I el que ens preocupa realment són els que són totalment resistents, no? Que es van fent resistents a les diferents línies de tractament que tenim. I com que a la indústria li costa desenvolupar nous fàrmacs, doncs ens trobem en una situació en què en alguns pacients se'ns acaben els antibiòtics.
Després entrarem en més detall d'aquestes qüestions que ara comentaves, però dèiem, la xifra del 2050, falten 28 anys pel 2050. Això vol dir que ens podem relaxar fins al 2050 o que ens hauríem d'anar preparant?
No, el que hem de fer és sempre, amb les malalties infeccioses, sempre hi ha un risc, és a dir, el que hem de no fer és crear pànic, això per un costat. D'altra banda, el que sí que hem de fer és anar-nos, prendre-nos-les seriosament, com hem vist en els darrers anys, i veure clarament de què és així. És a dir, a dia d'avui a Europa, per exemple, on 30.000 morts any es produeixen directament per causes de bacteris multiresistents. Això és modificable. L'avantatge en les malalties infeccioses és que, si ho fem bé, podem modificar molt aquestes taxes, i per fer això el que necessitem és reforçar els sistemes de vigilància de salut pública, fer un ús molt més racional dels antibiòtics, i a més diagnosticar millor, fer servir tests més fàcils i més ràpids, i finalment, segurament aquí ja seria una qüestió també d'economistes, crear unes condicions perquè la indústria, que és la que definitivament desenvolupa aquests antibiòtics, o bé els emprenedors, puguin desenvolupar nous antibiòtics que puguin servir-nos, doncs, per eliminar aquests bacteris que són multiresistents en alguns casos.
Ara mateix, a quines malalties afecta aquesta resistència als antibiòtics?
Doncs és generalitzada. Els bacteris tenen gens de resistència, que moltes vegades, quan nosaltres mirem, no fem molta recerca microbiota, doncs en podem trobar de molts d'aquests gens de resistència. Un dels reptes és que, encara que hi siguin, moltes vegades no s'estan expressant. El que sí que hem vist és que, quan donem un tractament antibiòtic, per exemple, la vancomicina, per dir-ne un, veiem un increment rapidíssim dels bacteris que ja preexisteixen i que són capaços de sobreposar-se en aquesta vancomicina. I, per tant, els bacteris són això, el conjunt de... Són unes espècies que són molt preparades, estan molt preparades per sobreviure a la pressió que els hi posem.
Però, per exemple, una simple infecció d'orina, en principi, es podria veure afectada per aquesta resistència o altres malalties més comuns?
La majoria de les infeccions bacterianes són tractables, com la població veu, no? És a dir, tenim infeccions bacterianes que les tractem i que milloren, i és de les malalties, el grup de malalties, que tenen una millor cura. El que passa és que sí que hi ha, sobretot en persones amb altres factors de risc, persones que han rebut molts antibiòtics, o persones, per exemple, immunodeprimides, o, per exemple, una persona que té un trasplantament de moïdors, pot fer una infecció severa, i moltes vegades són infeccions que poden ser, doncs, per pseudomonas, per eclepsiales, que són multiresistents. Estic dient noms així raros, potser per l'audiència, però són alguns bacteris que realment, com tu deies, no? El càncer o altres malalties, doncs, són malalties molt greus, però al final la causa final, en molts casos, de mort és perquè fas una infecció que moltes vegades és severa, i això ho podem evitar.
Això com us afecta a la gent que treballeu als hospitals en el vostre dia a dia, no? A vegades hem vist alguns reportatges, alguna cosa que diu, no, és que estem buscant ja altres antibiòtics que no són els que donem habitualment. Quins problemes us trobeu en el dia a dia, això?
No, primer de tot, és, en tots els hospitals, a Catalunya es fa molt bé, i a Espanya, i en general a Europa, hi ha tot un sistema de vigilància de l'ús d'aquests antibiòtics. És a dir, que s'han d'administrar... Els antibiòtics són molt bons fàrmacs, però s'han d'administrar només quan cal. Hi ha moltes situacions, per la gent que ens està sentint, per exemple, la majoria de les otitis no cal donar un antibiòtic, la majoria de les infeccions respiratòries comuns que tenim al carrer no cal donar un antibiòtic. I això també, penso que la població ho ha anat també aprenent, no?
Perquè s'ha abusat potser una mica dels antibiòtics durant una època?
En el passat segur. I aleshores, a dins del que són els hospitals en el fons, clar, és un lloc on s'acumula gent molt greu, on que té aquesta patologia greu, on s'utilitzen molts antibiòtics. I per tant, nosaltres també contribuïm, diguem-ne, a dintre dels hospitals. Si no fem la feina ben feta, doncs podem contribuir a la generació de més resistència. Llavors, anem vigilant totes aquestes amb grups multidisciplinars, amb microbiologia, amb epidemiologia, etc. Anem veient les taxes de resistències, i després, en nivell de recerca, el que sí que busquem és noves estratègies, o bé nous antibiòtics, o, per exemple, ara, darrerament, s'ha tornat a posar una mica en boga algo que ja feia molts anys que es feia, que era tot el tema dels fags, que són uns virus...
Què vol dir? A veure, expliqui'ns-ho fàcil perquè ho puguem entendre.
Sí, no, hi ha alguns virus que hi ha de la natura mateixa, hi ha uns virus concrets que són virus que afecten a bactèries, i són molt específics d'aquestes bactèries. I aquesta és una àrea, això és algo que de fet s'havia desenvolupat molt als anys 50, en l'era preantibiòtica, i que ara, davant de la manca d'alguns antibiòtics, doncs s'està tornant a plantejar. Però sobretot el que jo penso que cal és buscar la manera de crear unes condicions d'incentius on la indústria pugui desenvolupar, o els grups acadèmics, junt amb els que són els desenvolupadors, puguin desenvolupar nous antibiòtics, i aquests antibiòtics, a més, tinguin uns preus raonables, que moltes vegades són preus molt més cars.
Anem aquí, perquè ja veig que és la segona vegada que em treu el tema de la indústria. Per què la indústria no hi ha un interès en generar nous antibiòtics, no hi ha prou recursos, es destinen més diners a altres malalties, doncs, que potser surten també més rendibles, a altres medicaments?
Doncs perquè fins ara hi ha hagut una qüestió de buit de mercat. És a dir, al final, el desenvolupar un antibiòtic és un antibiòtic, és a dir, la majoria dels antibiòtics que tenim són fàrmacs que són molt barats. Aleshores,
no surt a compte, vaja, no fabricar antibiòtics.
Moltes vegades per la indústria no li surt a compte. Aleshores, alhora a la població no li convé tampoc pagar 2.000 euros per un antibiòtic nou. Per tant, aquí s'ha de buscar un equilibri, i això s'ha de promoure. Sí que en els darrers anys hi ha hagut una mica més de moviment i van apareixent fàrmacs nous, però penso que això s'ha d'accelerar molt més.
Els hospitals hospitals, en alguns casos, s'han de fer servir aquests antibiòtics que tenen aquests preus tan elevats per tractar, sí, potser algunes persones que ja no hi ha cap altra...
Sí, sí, sí. Nosaltres la sort que tenim del sistema públic és que, quan cal, podem fer servir els antibiòtics que calgui. És a dir, això no és una limitació. El que passa és que no els podem... Bé, doncs, tot i així, encara no en tenim... necessitem tenir-ne més, perquè hi comencem a tenir alguns bacteris que són resistents a pràcticament tots els antibiòtics que tenim disponibles. Uh-huh. I aleshores això sí que és una àrea en la que ens caldran nous antibiòtics amb nous mecanismes d'acció.
I pel que fa a la recerca, se n'està fent prou en aquest sentit?
Jo penso que sí, el que passa és que sí que s'ha de... Al final la recerca ve, parteix de l'interès, diguem-ne, del recercador, de l'interès de la societat també, i també una mica dels fons que s'hi posen. Doncs en recerca amb antibiòtics se n'estan posant poquets. És a dir, per tant, això sí que és una altra àrea que s'ha d'estimular, de fer més finançament, donar més finançament per recercar nous antibiòtics i per fer assajos clínics, en definitiva. Les malalties infeccioses, que a mi m'agraden molt i m'hi dedico, jo penso que encara tenen moltes àrees grises i encara moltes àrees on nosaltres hem de donar millors respostes. Hi ha moltes malalties que a vegades les tractem, diguem-ne, per expertesa o per... No? I que el que necessitem són assajos clínics aleatoritzats, una mica més grans. I tot això, al final, requereix finançament.
Em sorprèn que em digui, doncs, que hi ha poc interès, tenint en compte aquestes alertes que s'estan fent i que realment pot ser un problema molt greu de salut d'aquí a pocs anys.
Sí, sí, sí. Per això estem nosaltres insistint. És a dir, nosaltres una mica fem una mica de vegades de Pepito Grillo de la societat. Jo crec que hi ha molta gent que ens té molta mania ja quan sortim per aquí per la ràdio, etc. Però...
Perquè fa anys que se'n parla, no?
Fa anys que se'n parla, però sempre és molt difícil prendre decisions a anys vista. És a dir, prendre decisions... Jo entenc que... jo què sé, per dir uns polítics, no? Si jo fos polític, doncs ara tinc una sèrie de problemes a sobre de la taula que he de resoldre avui, i en uns que he de resoldre demà, i aleshores a mi m'arriba el Roger Paredes o qui sigui, que em diu, mira, d'aquí 5 anys o d'aquí 10 anys tindrem aquest problema gros, és una mica com el canvi climàtic. És a dir, al final tots ho veiem, que cada vegada anem pitjor, ara ja ho percebem. Doncs cal una mica la valentia i també la visió una mica més llarg termini, i a vegades la política i l'economia estan, i la societat en general darrerament està molt fixada en problemes molt de curt termini, i això és normal, però algú ha d'intentar tenir la visió una mica més a llarg termini, perquè al final és en benefici a tots.
Sospito que no deu ser gaire optimista en quant a la pandèmia ens hagi ajudat potser a canviar aquestes dinàmiques.
Sí, mira, jo sóc una persona molt optimista, i em preguntava per què. És a dir, m'ho pregunto a mi mateix, com pot ser tan optimista, i és que el que hem viscut és una mica l'evolució de l'epidèmia del VIH. El VIH ha sigut una situació realment molt, molt difícil, encara que hi ha molts problemes, però s'ha fet uns avenços enormes en un temps molt curt. Amb la Covid, malgrat lo malament que ho hem passat tots, tant els equips assistencials o de recerca, però també la població general, ara estem en una situació on s'han pogut desenvolupar i provar vacunes en un temps absolutament rècord, hi ha fàrmacs nous. Per tant, jo penso que sí que això s'acabarà resolent. Jo sóc optimista de que sí que es farà. El que passa és que bé, les coses al final doncs no són només que surti algú i ho digui, sinó s'ha d'anar insistint, i jo penso que sí que la societat ho entendrà i anirem, i en el fons a molts hospitals a Catalunya i arreu del món estem treballant en aquest sentit, i llavors segur que s'aconseguirà.
Tornant a les causes de per què ara estem en aquesta situació i per què aquesta situació encara es podria agreujar més, abans n'apuntàvem una, no? Potser fa uns anys sí que es va abusar de l'ús d'antibiòtics, potser per malalties que no era necessari l'ús de... Quins altres motius ens han portat fins aquí?
Un motiu que és molt important i que fins ara havíem passat així desapercebut és el fet del concepte, hi ha un concepte que es diu en anglès, i demano disculpa, que es diu One Health. Jo li diria, traduiria en salut única. El que vol dir és, els antibiòtics, no només els humans prenem antibiòtics, els animals també prenen antibiòtics, i tothom si sap que ha vist una granja de porcs com a mínim fa uns anys, veia que alguns animals s'engreixen o s'engreixaven a utilitzar antibiòtics. L'ús d'antibiòtics en pinsos ha sigut també molt extens. Llavors, veterinaris, doncs, jo què sé, aquí en Segalers, molts aquí a l'IRTA, etc. El que es veu clarament és que hem de fer l'abordatge de les resistències als antibiòtics ha de ser global. L'Esteban Reinaga, del nostre grup, per exemple, que és un infectòleg clínic d'humans, per dir-ho d'alguna manera, doncs ell ha fet recerca amb una bactèria concreta que es diu Staphylococcus aureus, que agafa una resistència en els porcs, i salten als humans i els fa una endocarditis, una infecció. Llavors,
estem... És a dir, que a través del consum d'antibiòtics per part d'aquests animals, nosaltres després consumim aquesta carn dels animals, que hi hauria una certa proporció d'antibiòtics, i per tant també nosaltres generem aquesta resistència.
Cada vegada això s'ha regulat més. A dia d'avui, en principi, hi ha regulacions que són potents. Després ja aquí se salta la norma. La idea no és tant que vingui dels animals a nosaltres, sinó que i també fem de nosaltres els animals. És a dir, això és un circuit entre el que és el medi ambient, el que són els animals, per exemple. Si tu agafes, per exemple, àligues, que no tindrien res a veure amb un hospital, pots trobar bacteris multiresistents que s'han generat o bé s'han generat en granges o bé s'han generat a l'hospital, d'acord? I per tant, l'ecologia està, tot el sistema està connectat.
Perquè a l'aigua també poden arribar aquests antibiòtics, per exemple?
També.
Pot ser un...
Sí, sí.
No sé, m'ho invento, eh?
Sí, i per tant, el que s'ha de fer és... El que hem de fer és això, abordar-ho a nivell dels humans, però també a nivell d'animals i també dels recursos. L'utilització d'antibiòtics ha de ser racional. Els antibiòtics han salvat moltíssimes vides i segueixen salvant moltíssimes vides i són fàrmacs excel·lents, però s'han d'utilitzar només quan cal.
També, des de fa uns anys, sempre recorda això de si t'han dit que et prenguis l'antibiòtic durant 7 dies, acaba de prendre-te'l als 7 dies. Per què és tan important això?
Perquè es calcula, això de 7 dies a vegades...
És igual, hem inventat 7 dies o a vegades n'hi ha que són de 2 dies o el que sigui.
Clar, perquè per accelerar, és a dir, quan nosaltres donem la meitat d'un antibiòtic o donem menys antibiòtic del que tocaria i no aconseguim matar el bacteri, aleshores el que fem és accelerem la seva evolució. I llavors fem... És a dir, si amb un bacteri que tenim X, és igual, un E. coli, no li donem antibiòtic, serà poc probable que desenvolupi resistències a antibiòtic. Si donem un antibiòtic a dosis molt altes, ens el carregarem i ja està, i no evolucionarà. Ara, si li donem només una mica i fem dia sí, dia no, no l'acabem, diguem-ne, de matar en el bacteri, però en canvi li donem gasolina perquè desenvolupi aquestes resistències i, per tant, els tractaments s'han de fer complets.
Si no fem un tractament complet, és com si després tornéssim a passar aquesta malaltia, ens prenguéssim el mateix antibiòtic i no fes efecte.
Pot passar, és a dir, pot passar. És a dir, si nosaltres exposem un bacteri a concentracions insuficients d'un fàrmac, fa que aquest bacteri evolucioni.
Abans dèiem al principi que aquesta setmana passada parlàvem d'aquest sistema d'intel·ligència artificial de Google que pot predir l'estructura de totes les proteïnes. No sé si primer de tot ens ho pot aclarir una mica, perquè a vegades costa entendre, no? Com s'ha fet aquest sistema i exactament què significa.
Aviam, nosaltres quan analitzem una proteïna, bàsicament, en realitat, el que tenim la majoria de vegades és una llista de nucleòtids o del material genètic que codifica per aquesta proteïna. O bé, aleshores, això ens dona, com que tenim aquests nucleòtids, sabem quins són els aminoàcids, que són com les peces de l'ego que fan aquesta proteïna. Però a vegades les proteïnes no sabem exactament com es pleguen. O sigui, la proteïna... I és molt important l'estructura tridimensional d'aquesta proteïna. Perquè la mateixa proteïna plegada d'una manera o plegada d'una altra manera pot tenir funcions molt diferents. Per tant, és fàcil saber la seqüència d'una proteïna, però és molt complicat saber com es plega. I, per exemple, si la proteïna ens la imaginem com un guà de beisbol, d'acord, d'aquests de les pel·lícules americanes, i la pilota de beisbol seria el nostre fàrmac que volem posar dins d'aquest guà de beisbol, doncs ens depèn molt, necessitem saber si el guà està tancat o està obert.
Ara ens anem ubicant, eh? Veig que està acostumat a haver d'explicar aquests exemples per gent que no en tenim ni idea.
Aleshores, el mateix guà tancat és un guà que serà resistent en aquesta pilota, no entrarà. En canvi, aquest guà obert i obert de la manera... I si està massa obert, la pilota caurà, no s'enganxarà. Per tant, ha de tenir una conformació, que li diem, molt concreta. Predir això és difícil. I per què? Perquè hi ha moltes interaccions entre les diferents peces de l'ego. Aleshores, el que aquí necessites és bioinformàtica, a tope, és a dir, a tutiplén, i tota una sèrie d'algoritmes que són complexos. Google el que ha pogut fer, això és una adaptació d'un algoritme que ja existia, que es deia DeepMind, i aleshores el que va fent és, amb tota la capacitat computacional que té Google, doncs el que ha permès és fer tots aquests càlculs que, diguem-ne, amb un ordinador a sobre taula no podríem fer. I, per tant, obre la possibilitat, és un avenç tecnològic i, com tot, el que necessitarem és veure com l'utilitzem. Però sí que ens pot servir, per exemple, per tenir el que li diem llibreries, és una llista de proteïnes amb les seves estructures, i aleshores buscar, per exemple, molècules que ens poguessin inhibir aquestes proteïnes o estimular les altres, i per tant és un recurs com si fos una gran biblioteca, diguem-ne. Però clar, si tenir una gran biblioteca tampoc no et fa més llest.
Has de saber buscar, no?
Has de saber que has de llegir i ho has de mirar a entendre, d'acord? Per tant, el que tenim, això de DeepMind, és una gran biblioteca, un recurs molt important, i el que haurem de fer és aprendre a explotar-la.
I aquesta nova biblioteca, entre cometes, de Google, pel que fa a la resistència dels antibiòtics, pot ajudar d'alguna manera?
Sí, a la resistència d'antibiòtics hi ha diferents mecanismes. Un d'ells és aquest, que hem intentat explicar amb el tema del UAS.
Sí.
Uns altres és, i en aquest cas, per exemple, serviria. Hi ha altres mecanismes que són els bacteris, a vegades inclús es modifiquen ells mateixos o modifiquen l'antibiòtic. Els bacteris són punyeteros. És a dir, li poses una molècula dins i aleshores li posa com un barret i llavors fa que això no acabi de funcionar, però en gran part sí que ens servirà.
A part d'aquesta resistència als antibiòtics, pot servir també per altres malalties?
Per moltes malalties.
Així que li vinguin al cap algunes d'importants?
No, el càncer, l'Alzheimer, pot servir per qualsevol malaltia que ens imaginem. La majoria de les malalties humanes, moltíssimes, per no dir totes, tenen en algun moment hi passa una proteïna pel mig que ens interessa saber o que ens interessa modificar. Per tant, és pràcticament un avenç global en tota la medicina.
Ja saben si tindran accés, perquè Google ha dit que donarà accés, no sé si ja en tenen o encara no, han de dir com es farà aquest accés o...
Això hi ha accés, jo no hi entro directament. Mm-hmm. Aquí en el nostre grup el Marc Noguera és la persona que és el cap de bioinformàtica aquí de l'IRC Caixa, és la persona que realment en sap d'això. Sí que s'hi pot tenir accés, però no em preguntis exactament a quina tecla hem de picar, perquè no aniríem
bé. És un treball en equip, no?
Sí.
Com tot. També m'agradaria preguntar-li pels casos de verola del mico, sí, que continuen augmentant. A Catalunya n'hi ha més de 1.400 confirmats ara mateix, que són gairebé un terç de tots els que hi ha a tot l'Estat. Això fa 2 mesos, des que l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha confirmat aquests 747 casos i que n'està estudiant 246 més. I a Espanya fa 3 dies que es va confirmar el segon mort per aquesta infecció.
Sí.
Quina és la situació que tenim ara mateix enfront a aquesta malaltia?
Doncs estem en una situació... És una malaltia que està incrementant el nombre de casos, que el que esperem és tenir-ne més en els propers setmanes, mesos. Bàsicament perquè és la sort que tenim és que és un virus que és relativament difícil de transmetre's. A l'inici es pensava si podria tenir una transmissió aèria. És possible que hi sigui, però és molt complicat i sobretot és una transmissió per contacte molt estret. Però la realitat és que essencialment l'impacte que estem tenint... Tenim poques eines en aquest moment. Les eines serien... Les eines estrictament de detecció dels diagnòstics, de detecció de casos i aïllament per evitar que aquestes persones no puguin contagiar-ne amb unes altres. Aquest aïllament pot anar, a dia d'avui són unes 3 setmanes, és fins que acaben les crostes. Però, clar, tenir una persona aïllada durant 2-3 setmanes pot ser difícil. És a dir, nosaltres li podem recomanar, però si després aquesta persona va a casa, nosaltres no sabem si surt o no, etc. I el que ens caldria realment és les vacunes, no? És a dir, aquestes vacunes i després segurament tractaments que estan venint. Vacunes, en tenim molt poques. La compra d'aquestes vacunes es produeix, això no és ni qüestió ni a favor ni en contra ni del govern ni de la Generalitat ni de ningú. Això al final són compres centralitzades a nivell europeu. Europa compra un número determinat de vacunes i les distribueixen als països. I després els països els distribueixen segons casos. Les dades que jo tinc, que no sé si s'han actualitzat, les que jo tenia de fer una setmana, era que hi havia més o menys unes 1.600 vacunes, i que això és insuficient, perquè s'han de començar a donar les persones de més risc.
És una dada que es va fer pública aquests darrers dies i que ja es va dir que era insuficient pels casos que hi havia actualment.
Deixa'm dir, per què en tenim menys? Per què sempre anem a darrere? Doncs perquè la recerca la fan els anglesos i els americans.
I se'n queden una part, no?
La indústria, al final, productora, la fa els anglesos i els americans. Llavors, si nosaltres externalitzem el coneixement a anglesos i americans, cosa que nosaltres hi treballem molt i estem encantats, doncs ens passen aquestes coses, que al final nosaltres no tenim cap capacitat, diguem-ne, de decidir en quin nombre, i estic parlant ja no només a nivell de Catalunya, sinó també en general a nivell d'Europa. Mm-hmm. És a dir, si veus, per exemple, Nova York, que està administrant nombres de vacunes ja molt elevats i hi ha cues, Anglaterra també, i aquí encara anem per darrere. Per tant, és molt important que això de la recerca i de la transferència ens ho prenguem seriosament.
Sobre la verola del mico encara, també no sé si creu que s'ha creat la percepció falsa que era un virus, sobretot al principi, de transmissió entre persones homosexuals. Mm. Això ha estat un error de comunicació?
No, és a dir, a veure, aquí nosaltres fa molts anys que treballem en el VIH, i el VIH a Barcelona, el VIH té moltes presentacions, però el nostre entorn a Catalunya bàsicament és una malaltia que es dona 80% amb homes que tenen sexe amb homes. Per tant, el monkeypox també. És a dir, els casos de monkeypox que nosaltres estem, de verola del mico, que estem veient en aquests moments, sobretot s'han donat amb homes que tenen sexe amb homes. Això vol dir que és una malaltia exclusiva d'aquestes persones? Ni molt menys. És una malaltia que, per exemple, en les formes que hi havia prèviament, les formes a l'Àfrica, doncs no tenia res a veure amb la transmissió sexual. I, a més, aquí hi ha casos de, des de nens gairebé nadons fins a persones de 80 i pico, ni a d'homes, ni a dones, ni a dalts, ni a de baixos, ni a d'esquerres i de dretes. El que vol dir és, tota la població pot estar en risc? Sí. En aquests moments sí que és una epidèmia que s'està donant, sobretot, s'està concentrant sobretot en aquestes poblacions. No dir-ho els desprotegeix. És a dir, però
potser no és el que va passar els primers dies, quan van aparèixer els primers casos?
No, els primers casos, clar, això és una malaltia que per nosaltres és una malaltia nova, és una malaltia que des dels finals dels 70 es coneix i que s'anava veient que anava incrementant-se.
Els primers casos d'ara recents, em refereixo, no als primers casos històrics.
Sí, no, però bueno, jo crec que al final, quan arriben aquestes epidèmies, és fàcil al final posar el retroscopi i buscar culpes. És que no, penso que no cal. És una malaltia que arriba nova, que no sabem. Fins ara, els casos eren pocs. En les anteriors brots, que va haver el 2004, va haver un brot a Estats Units importat, i al final van ser unes 80 persones, és a dir, no, i es va aconseguir contenir. Aquí sí que el que hi ha hagut és una implantació, de cop, en molts països diferents, amb moltes poblacions diferents, i fins com que no tenim unes eines, diguem-ne, molt concretes per tallar aquesta transmissió, a part de demanar-li a la gent que, si us plau, no tingui relacions sexuals o sí, o el que sigui, o que s'aïlli i tal, que en el fons és, i em perdonarà una mica, fer el sermó, és a dir, al final el que necessites és tenir eines concretes que tallin aquestes transmissions, i les transmissions són sobretot, les eines han de ser o les vacunes, que sobretot vacunes, que és el que més ens ha curat de la Covid i ens permet estar aquí sense mascareta, etc. O bé alguns fàrmacs que són realment, fins ara són poc, n'hi ha pocs, i que bé, en algun moment potser hauran de venir.
Ja vaig acabant. Ara precisament em treia el tema del coronavirus i de que podem estar aquí sense mascareta. Li volia acabar preguntant precisament per la pandèmia, perquè és veritat que aquest estiu pràcticament hem fet veure que s'ha acabat tot, no? Perquè sí que per anar a alguns llocs, per exemple, als hospitals, a les farmàcies, en altres llocs sí que ens hem de posar la mascareta, però si no hem d'anar a aquests llocs, en general estem vivint un estiu amb una certa normalitat.
Sí, i de fet amb el nombre d'hospitals hem tingut una mica d'increment d'hospitalitzacions, sobretot al principi d'estiu, però per exemple en aquests moments nosaltres estem bé, és a dir, els hospitals no estan saturats, les UCIs no estan saturades. Això no és perquè sí, això és perquè ens hem vacunat, és a dir, no és perquè ha passat el temps, sinó és perquè hi havia hagut una recerca prèvia, que havia trobat una sèrie de vacunes, hem pogut desenvolupar aquestes vacunes i s'han pogut administrar amb un esforç ingent de salut pública, i aquí aprofito per felicitar la doctora Cabezas i tots les persones que s'han dedicat a fer això. I és gràcies a aquesta protecció que tenim en aquests moments de les vacunes, en la que ens podem infectar, però si no som del grup de més de risc, d'acord? En general, és una malaltia lleu. En les persones de més de risc, doncs sí que són grups de persones en els quals han d'anar més en compte, i nosaltres, a més, ara tenim una sèrie de fàrmacs que podem intentar també prevenir hospitalitzacions. Per tant, estem clarament millor que fa 2 anys.
Aquests últims 2 anys, per aquesta època, ja es deia vigileu a la tardor, vigilem a la tardor. Aquest any també hem d'anar en compte amb la tardor? També pot ser que hi hagi una 8a onada, si no m'he descomptat?
Si el virus no canvia, i això no sabem si passarà o no, de moment el que està passant és que Omicron ara ja es transmet tant que està evolucionant en si mateixa. I va canviant, però no va fent aquells salts que feia abans. És a dir, ja comença a evolucionar més o menys, i perdonant, però més o menys com la grip, d'acord? Tot i que són virus molt diferents, i a mi no m'agraden les comparacions amb la grip. Però és un virus que es va adaptant. Si no hi ha cap salt d'una nova variant que tingui una característica diferent o qualsevol cosa, sí que tindrem més casos, però que sí que penso és que el que hem de fer tenir més casos, però és molt possible que no arribem al col·lapse, com ens ha passat ara aquest estiu. Aquest estiu ha sigut molt diferent de l'anterior.
Molt.
Aleshores, ara, què s'ha de fer? Home, doncs sí que penso que ara hi ha vacunes, hi ha noves versions de vacunes que estan una mica més adaptades a Omicron, i que sí que crec que ara, en aquests moments, hauríem d'estar planificant la vacunació de les persones més vulnerables, aquestes famoses quartes dosis que es pugui donar, sobretot en gent gran, que són les persones que ens han ingressat aquests dies passats a l'hospital, i això hauríem de fer d'una manera ordenada. És a dir, les vacunacions s'han de fer quan no hi ha onada. És a dir, són per prevenir la onada. Aleshores, que hi haurà un increment de contactes a l'hivern, que hi haurà increment de casos a l'hivern, i penso que això està clar, i a més la CDC ho prediu. Perquè és normal. Fins ara, aquesta estacionalitat s'ha anat donant. Com a mínim hem tingut sempre un brot a l'estiu i després hem tingut un altre per Nadal. Llavors, ara que estem una mica a vacances i que estem tranquils i que les coses van més bé, sí que ens hauríem de posar les piles per fer aquesta campanya d'una manera ordenada, sobretot no a tota la població general, però sobretot a les persones més grans, que són les que acaben hospitalitzant.
Posar-se les piles vol dir no, que s'haurien de començar a vacunar ja o
no,
establir...
No m'agrada, i perdó per el terme, posar-se les piles. Jo el que em refereixo és que sí que s'hauria de planificar. És a dir, hem de fer una mica més planificat. És a dir, hem de dir, ara a l'estiu hem d'estar pensant en l'octubre, en el novembre, i és on hauríem d'estar pensant. No corre cuita quan ens pugen els casos, no? Llavors, jo em consta que això s'està fent, i em consta que a l'octubre i al novembre també a vegades depèn de la disponibilitat de les vacunes, de quines vacunes ens vindran, però la mentalitat, fins ara hem hagut d'anar reaccionant a les diferents onades, jo penso que ara ja toca doncs això, dir, escolta, sabem que molt probablement hi haurà una onada a l'hivern, la de Nadal, no? La típica de Nadal, ens juntarem, anirem a fer la pava, etcètera, etcètera. Doncs, prèviament, doncs, les persones que sabem que ja tenen més risc, que sobretot són persones grans, doncs aquestes persones potser sí que ens hem de plantejar la quarta dosi aleshores, no? I saber que fer-ho de manera que ens arribi en aquest moment.
Ja per acabar, s'ha parlat d'aquesta quarta dosi pels majors de 80 anys, segurament que també es farà amb els majors de 60. Vostè creu que s'haurà d'ampliar la resta de població?
Jo penso que no, segurament. Igual m'equivoco, però penso que no. La resta de població té un risc més baix, a menys que tingui una immunodepressió. No són vacunes per tota la població, però sí que hi ha persones en les que sabem que doncs, una persona de 80 anys, la immunitat, diguem-ne, li dura un temps. I arriba un moment en què aquesta immunitat, doncs, com que ja té el sistema immunitari més gran, aquestes cèl·lules doncs, no duren tant. Ara amb una persona de 40-50, si no té altres factors de risc, en principi estem protegits, i el fet és que el que estem veient és que els ingressos en persones joves que s'han vacunat, ara bé, els que no s'han vacunat continuen ingressant com abans, com la primera onada. Omicron és més lleu que Delta, per exemple, però és igual de greu que la primera onada, que la primera que vam tenir. Per tant, si un no es vacuna, sí que té risc de tenir complicacions.
En fi, doncs avui volíem saber una mica també sobre la resistència als antibiòtics, i també hem aprofitat doncs, per preguntar per la verola del mico i per la pandèmia de coronavirus. Roger Paredes és cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol i investigador també de l'IRSI Caixa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per explicar-nos detalladament moltes coses que a vegades ens costen una miqueta d'entendre.
Moltes gràcies.
Gràcies, Roger, que vagi molt
bé.
Adéu. Nosaltres tornem de seguida amb la Candela Figueres.